Bon dia i benvinguts al programa El Planeta. Per sort ja podem començar a circular i ens anem recuperant d'aquesta nevada tan abundant que hem tingut. Però encara queden algunes conseqüències que potser serà més difícil de solucionar. Seguint amb el tema dels residus, iniciat el mes passat amb l'entrevista a un representant de Greenpeace, avui parlarem de com es fa la gestió de residus des de l'Agència Catalana de Residus.
Fa molts anys que s'està parlant de la gestió dels residus i de la importància de reduir-los. Però, malauradament, cada vegada en generem més, malgrat totes i les campanyes dutes a terme. Pot ser, el problema és que costa molt canviar hàbits de conducta envers els residus, que les administracions no fan prou per pressionar les empreses sobre l'ús i abús d'embolicalls o que no es redueix la utilització de productes químics, entre altres. No és una tasca fàcil, ja que són molts els factors que intervenen, però cal estar atents perquè si se'ns faci una bona gestió pel bé del nostre planeta i la salut de les persones.
Segons l'Agència de Residus de Catalunya, des del punt de vista ambiental, el millor residu és aquell que no genera. Tanmateix, en els darrers anys, tant a Catalunya com en el nostre context immediat, els residus municipals no han parat de créixer. Per parlar-nos de la gestió de tot aquest munt de residus que generem a nivell de Catalunya i a les nostres comarques, parlarem amb el senyor Josep Maria Tost, director de l'Agència de Residus de Catalunya. Hola, bon dia, senyor Tost.
Bon dia.
Bon dia.
Ens podria explicar com es gestionen els residus des de l'agència i quin paper hi tenen les empreses?
Mira, l'Agència de Residus és una empresa pública que depèn de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, el conseller és el Damià Calvet, en la qual la nostra funció és bàsicament planificar la gestió dels residus d'arreu del país i garantir i posar unes bases perquè es gestionin correctament sense afectar les persones ni el medi. Per tant, la nostra funció bàsicament és fer un seguiment de la gestió que fan els 947 ajuntaments del país i també les més de 1.000 empreses que es dediquen a la gestió de residus, així com també les més de 20.000 empreses que a Catalunya generen residus diàriament. I per tant, la nostra funció és garantir que tot aquest procés d'aquesta generació de residus es fa correctament. Bàsicament, la nostra funció és, des del punt de vista municipal, ajudar a finançar les infraestructures, a finançar campanyes i, des del punt de vista empresarial, garantir que fan una bona gestió. Les empreses de Catalunya, des de 1984, estan obligades a fer una declaració anual dels residus que generen i on els porten a tractar.
Molt bé.
I com controla l'agència les empreses, si són tantes, per exemple? No?
Mira, nosaltres fem entre un cos d'inspectors propi que tenim, l'agència tenim un cos propi d'inspectors i de juristes, tenim capacitat sancionadora, a banda tenim un seguit de col·laboració d'empreses de les ECAs, empreses col·laboradores de l'administració, i nosaltres al cap de l'any fem unes 5.000 inspeccions, entre productors i gestors de residus tant públics com privats.
Déu-n'hi-do. Sí. I el volum de deixalles ha augmentat, es manté o ha disminuït?
Ha augmentat. Gairebé des del mig quilo que generava un ciutadà de Barcelona als anys 70, evidentment ha generat, bàsicament a partir dels anys 80, quan hi ha tota l'aparició d'envasos, que en aquell moment poc existien, i avui en dia podem dir que a Catalunya estem generant cadascun de les persones que ens escolten del Priorat, cadascun de nosaltres generem gairebé 1,4 quilos per habitant i dia. És a dir, al voltant de mitja tona de residus municipals a l'any generem cadascun de nosaltres.
Déu-n'hi-do.
I quina quota de reciclatge hi ha dintre d'aquest quilo i mig?
Bàsicament, amb dades del 2019, que són les últimes dades que tenim tancades, estem al voltant d'un 45%. És a dir, un 45% dels residus municipals que generem a Catalunya bàsicament són els que avui per avui fem una bona recollida selectiva. El Priorat és un exemple, amb el sistema de porta a porta. I, evidentment, hem de ser capaços de créixer molt més. És a dir, com a agència tenim dos objectius que compartim a nivell de país i a nivell de ciutadà. Que hem de ser capaços de generar menys residus, aquest és l'objectiu, no generar residus, seria l'òptim, però aquells que generem hem de ser capaços de recuperar i reintroduir el cicle econòmic el més, la major quantitat possible. És a dir, economia circular, no? Ser capaços de recuperar la fracció orgànica per fer-ne adob i tornar al camp, recuperar el paper cartró, els envasos, el vidre i tornar a fabricar nous materials.
I el percentatge de reciclatge ha pujat?
Ha pujat, ha pujat. Ha pujat. Per tenir una referència, l'any 2016 els catalans reciclàvem aproximadament un 38%. L'any 2019 hem arribat a aquest 45%. I tenim clar que l'any 2020, per les dades que tenim, seran les dades també bones. És a dir, la sensibilització i la mentalització de tothom ha anat evolucionant.
I creus que és gràcies a les campanyes que s'està fent, s'ha estat fent, o perquè en general hi ha més consciència entre la gent?
Jo crec que hi ha de sumar diferents factors. Una, com diu vostè, el tema de les campanyes. Jo crec que l'Agència de Residus portem fent campanyes des de 1999, on la primera campanya que vam fer en aquell moment va ser explicar als ciutadans de Catalunya què anava els contenidors de cada color, dir que el groc hi van els envasos, el blau el paper cartró, el verd el vidre, el marró l'orgànica i el gris probablement la fracció de rebuig, la resta. Des d'aquella campanya del 99 n'han fet més de 27 campanyes. Evident, també hem d'agrair que el país està ple d'escoles verdes, n'hi ha més de 800, on dintre del currículum de l'escola hi ha explicar als nens i nenes doncs, el tema del foment de la prevenció a l'hora de generar residus, el tema dels hàbits de reciclatge, i també val a dir, els dos o tres últims anys, hem d'agrair segurament aquesta noia sueca, la Greta Thunberg, la seva campanya de divendres pel futur, de mentalitzar-nos tots plegats, que els petits gestos que fa un ciutadà de Cabassers, de la Morera, del Lloar, del Molar o de Falset, aquests petits gestos que fem cadascun de nosaltres a l'hora de separar a casa els residus, o a l'hora d'anar a comprar, anar amb bossa de mall i no gastar bossa de plàstic, o a l'hora d'anar a comprar i mirar de comprar productes amb menys envasats, o anar a comprar granels, aquest petit gest individual fa que tots ens millorem, no? I jo crec que hi ha un canvi de mentalització. Sí que els nostres companys europeus són més tenen una consciència ambiental millor que la nostra, ciutadans alemanys, holandesos, belgues, danesos, bàsicament perquè venen d'una cultura més antiga de temes ambientals. Nosaltres vam començar fa poc una generació tot just, és a dir, a Europa trobes campanyes de foment de la recollida selectiva a finals dels 60 i primers dels 70, però aquí ja sabem on estàvem als anys 70, amb una transició política, amb els primers ajuntaments democràtics de l'any 79, que molts d'ells tenien que fer refer-ho tot, els pobles estaven molt, molt, molt malament, i bàsicament l'entrada de Catalunya a Europa i l'estat espanyol l'any 86 fa que comencen a entrar temes de medi ambient i que tot just fa pocs anys que estem mentalitzats, no? Però hem fet un salt endavant. Jo confio en les generacions joves, sobretot, molt més mentalitzades, molt més conscienciades, que el medi ambient és important, no? I reitero, la lluita que pugui fer un ciutadà de Falset, de Cornudella o de Bellmunt, la suma d'aquestes accions individuals fa que el món globalment millorem.
Però hi ha una cosa que penso que, per una part, és el que pot fer el ciutadà i per l'altra és tota la quantitat de productes que hi ha amb una quantitat d'embolcalls en els prestatgeries dels supermercats, que penso que potser des de l'administració es fa prou perquè aquestes empreses, les empreses que envasen tots aquests productes, es minimitzi tots aquests embolcalls, per una part el que va a un súper pot, si és molt conscient, procurarà agafar un producte que no porti tants embolcalls, però moltes vegades, encara que no vulguis, t'hi veus obligat a agafar un producte que porta embolcalls.
I
dius, potser s'hauria de fer una campanya o bé l'administració plantejar-se realment de dir bé, a les empreses que no embolcallin els productes amb tants plàstics,
exacte.
Ni amb, no ho sé, fer
exacte.
Una mica de campanya per aquest cantó, perquè clar, una cosa és el que pot fer el ciutadà i l'altra és el que es fa a nivell d'empreses, que és una quantitat
exacte.
Exagerada.
Estem en aquest camí. Jo soc nascut l'any 71, i quan me toca anar a fer conferències a nivell local o a nivell d'escoles o instituts, explicar la reflexió, clar, hem canviat molt, i vostè té raó, evidentment, l'administració, i estem en aquest camí, a les noves directives europees de productes d'un sol ús van aquest escenari, intentar prohibir aquells elements d'un sol ús de plàstic, minimitzar l'accés d'envasos. Jo sempre els dic, Jo l'any 79, 80, quan tenia 9 anys, jo obria la nevera de la meva padrina i envasos no n'hi havia. Oh. Tot just hi havia el iogurt i unes bosses de llet que estaven de moda en aquells moments. Jo soc de Riudecanyes, al Baix Camp, sí, a quilòmetres de Fonseca. I no n'hi havia envasos. Quan comencem a tindre envasos? Bàsicament a partir dels anys 80, especialment quan a Espanya i altres països europeus hi ha tot un seguit de conflictes alimentaris, i a Espanya hi ha el cas colza, que provoca uns bastants morts i afectats per un tema de manipulació alimentària. En aquell moment a Europa no existien el que se'n deien direccions generals de consum, i provoca una preocupació en el sentit de dir que la ciutadania s'ha de poder menjar aliments amb una garantia de qualitat. I comencen a aparèixer els envasats. A més, també coincideix amb un canvi d'hàbits socials. En aquell moment, els 70, els 80, gairebé fins als 90, normalment en una casa de Falset, de Riudecanyes, de Cornudella, vivíem tres generacions en una casa. Els avis, els fills i els nets. En el meu cas, el meu pare pagès, la meva mare mestra, treballaven. Qui anava a comprar cada dia? La meva padrina Maria. I la meva padrina Maria anava a comprar gairebé cada dia a Cal Lavadora, a Cal Cisco, als comerços locals, i comprava productes gairebé per cuinar el mateix dia o com a màxim l'endemà. Per tant, no compraves en passat. 40 anys després d'això, difícilment en una casa hi viuen tres generacions. I en el meu cas, la meva mare viu sola a 3 minuts de casa meva, dintre de Canyes, però fa la seva vida. Jo visco amb la meva parella, tinc 3 fills, tots dos treballem, entre setmana tenim difícilment comprar, acabem comprant alguna cosa del propi poble o fem la compra de cap de setmana, que anem al supermercat de torn, a l'Esclat, al Bonpreu, al Mercador, diguem com li vulguem, o a la botiga del poble, omplim 2 carretons de coses, i quan miro la nevera al capvespre, ara, aquest dematí, quan al migdia, quan obri la nevera, veuré tot plàstic menys la fruita. El pernil dos és envasat, els congelats, els precuinats. Clar, el món ha canviat. Evidentment està clar que potser enrere no tornarem, i el passat de base eren coses bones, però està clar que hem de repensar la societat. Hem d'eliminar aquell envàs superflu, el que sobra. Hem de fomentar la recuperació d'elements de compres a granel, com fèiem abans. I això, evidentment, hi anirem cap a aquest escenari. A vegades l'administració som lents, però anirem cap a aquest escenari de menys envasats i recuperar el sentit comú.
Molt bé. Des de Greenpeace s'està fent una campanya dient que Ecoembe es menteix. Què se'n pensa des de l'Agència de Residus? Quines dades en tenen?
Jo he llegit aquest informe d'Ecoembe, que porta a fer un seguit de reflexió. Evidentment, Greenpeace parla d'Ecoembe. Ecoembe és aquest sistema que va aparèixer l'any 97 a Espanya, fruit de les directives europees, on demana Europa que els fabricants d'envasos, siguin de vidre, siguin de plàstic, siguin de cartró, han d'assumir una responsabilitat a l'hora de gestionar els envasos que posen al mercat. És a dir, s'han de corresponsabilitzar de reciclar-los. Per tant, cada ampolla d'aigua mineral que comprem, cada ampolla de cervesa que bevem, o cada envàs de pizza que gastem, hi ha uns cèntims que els oients, i vostès i jo paguem quan els consumim, que van a un fons que es diu Ecoembe, i Ecoembe es dedica a pagar als ajuntaments, en aquest cas de Catalunya, la gestió d'aquests envasos. En aquest sistema, 20 anys després de la seva aparició, solament com hem de fer una reflexió. Hem de veure com el podem optimitzar, com hem de veure com es gestionen les dades, que en el fons és un tema d'interpretació de les dades, però en el fons volem que es facin la feina bé, que recullin bé els residus, que es recuperin aquests materials i tornin al cicle econòmic, i per tant hem de fer una reflexió. Segurament hem de canviar moltíssimes coses, tant el funcionament dels propis sistemes integrats de gestió, com és Ecoembe o Ecovidrio o d'altres, hem de garantir que hi hagi més informació, més transparència, més dades, i que sobretot la indústria tingui clara que ha de canviar com produeix. És a dir, estem en una autèntica revolució, que no en som conscients, però del Priorat, del Baix Camp, el món està canviant. Hem de fabricar d'una altra manera, amb menys impacte, amb elements que siguin recuperats, reciclables al 100%, que és un problema que tenim avui en dia. És a dir, el plàstic no és el criminal, sinó el problema és com fabriquem les coses que dificultem la recuperació i el reciclatge. No? I veiem això, aquestes milers de tones de residus que se'n van a la Xina o a altres països o a països de l'Àfrica. Això ho hem d'evitar com a societat, és molt indigne. I hem de fer una reflexió com funciona tot plegat.
Però bueno, també es pot tenir una mica aquí la sensació de que ens porten la brossa de tot arreu referent a l'abocador de Tivissa, que en teoria és un abocador comarcal, però és bé sabut que rebem inclús deixalles de Barcelona. Llavors m'agradaria saber com s'explica això. I per altra banda també que no hi ha cap institució de reciclatge allà a l'abocador, cosa que estava previst, per la qual també s'havia construït el polígon, que està ja més amunt, camí a Tivissa, on hi ha una nau ja feta, tot el polígon està arreglat, però no hi ha cap activitat a la nau, que se suposa havia de ser per reciclatge. I, bueno, i també l'abocador de Riba-roja, que no sé si funciona o no, si s'ha posat en funcionament. Allà, en teoria, també ha d'anar una planta de reciclatge que, bueno, en vistes de l'èxit de Tivissa, no sé si és realment realista. Curiós. Tot.
Clar, Tivissa és un abocador d'àmbit comarcal, de regions municipals, que dona servei, com sabeu, a tres comarques, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat. És un abocador privat, però té un acord amb el Consorci de Residus d'aquestes tres comarques, on s'arriben les corresponents compensacions, i, evidentment, donen un bon servei en aquestes tres recollint els residus municipals, però ara és un abocador de gestió privada i també és un abocador de residus industrials. No? I com dius, d'un servei a tot el país. Però així està previst des de l'any 2003 o 2004, ho dic de memòria, però donen aquest servei i, clar, i permet això, residus d'arreu del país. Perquè hi ha pocs residus, pocs abocadors de residus industrials. Mm. I ho permet. Evidentment, estem en converses de que cal fer una planta de triatge, d'optimització del que entra l'abocador, intentant aprofitar materials, i això n'estem parlant de fer un planteig per resoldre aquesta mancança històrica. En quant a Riba-roja, és un abocador de residus industrials, es va iniciar la seva tramitació l'any 2008, els promotors tenen clar que també volen fer això una planta prèvia de triatge per intentar optimitzar aquests residus industrials que entren, i mirar de recuperar, de fer una última tria i recuperar materials. Entenc que la voluntat dels gestors d'aquesta instal·lació privada és fer-ho al seu moment que tinguin un nivell òptim d'entrada de residus. No sé com està la d'entrada, sinó que entren poquets, però sí que la voluntat és que generar un espai d'optimitzar. Anem a un escenari que en diem d'economia circular i l'objectiu que tenim com a país i com a societat és, una, minimitzar els residus que generem, però que és que generem, n'hem de treure el màxim suc possible, minimitzar.
No, és una mica curiós que justament aquí vivaix, en una comarca, en la mateixa comarca, es concentrin dos abocadors per residus industrials, tot i haver-hi una normativa, per lo que tinc entès, limita la existència de tot d'aquest tipus d'abocadors a molts quilòmetres de distància.
No existeix aquesta normativa. Aquesta mena normativa existeix. Hi ha altres comarques que tenen dos i tres abocadors, per exemple, l'Anoia.
Mm. Sí, totes les comarques deprimides, no?
No és una comarca industrial. De vegades es fan on es poden fer, on és possible fer-ho. No és un tema de deprimides.
Ja, però no ho fotrem a l'Empordà, no? Ni a les Guilleries, ni al Montseny, ni a la Costa Brava. Una mica...
No, demagogia no la podem fer. És a dir, a Catalunya hi ha 30 abocadors i totes les comarques en tenen. El cor de la Costa Brava n'hi ha al Maresme, és a dir, n'hi ha a Pedret i Marçà, que és a l'Alt Empordà, n'hi ha a Solius, que és el Gironès tocant la selva, és a dir, abocadors n'hi ha a tot arreu.
I d'industrials també?
Industrials i de municipals. És igual, és un abocador. Únicament la diferència d'un abocador industrial de municipals és la tipologia de residu que rep, però és el mateix, són abocadors.
Però la forma d'abocador ha de ser una mica diferent, no?, per segons el tipus de residu.
No, tècnicament un abocador industrial de municipal, tècnicament són iguals. El que passa és que un abocador municipal normalment rep residus municipals industrials i un abocador industrial com el de Riba-roja només rep residus industrials. Però tècnicament estan fets igual. És només una codificació que tenim a nivell de Catalunya.
Ja, però el tipus de residu pot ser més contaminant un que un altre, no?
No. L'industrial... Els residus perillosos van amb un abocador específic que tenim precisament això, a l'Anoia. Com deia, l'Anoia té tres abocadors. l'únic de perillosos que hi ha a Catalunya, que està a Castellolí, i té l'abocador de Pujal i l'abocador d'Hostalets de Pirola, que és el més gran de Catalunya, se n'ha l'anoia. Evidentment, l'agència té tot una codificació i els residus es dipositen segons la tipologia que tenen, no? Si són perillosos, van a un abocador de perillosos, o es van a l'incineradora de Tarragona de perillosos.
D'acord. Bé, el que està clar és que s'han de reduir els residus, perquè si no acabarem colgats.
Això segur.
Bé, nosaltres se'ns ha exhaurit el temps del programa i li volíem donar les gràcies per haver acceptat la nostra invitació, donar-nos tota aquesta informació, i esperem que entre tots anem prenent consciència de cap a on ha d'anar tot el tractament dels residus. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostès per l'oportunitat, bona feina, una gran tasca de Ràdio Falset de fer difusió al territori. Per mi el Priorat és una comarca que me l'estimo molt.
Ai, gràcies.
Per tant, a la vostra disposició pel que faci falta. A disposar.
Molt bé. Doncs moltes gràcies. Fins una altra.
Adéu.
Fins una altra.
Adéu. Fins aquí el programa El Planeta. Ara us deixem amb l'informatiu, on Manel Sales us informarà de tot allò que passa a la comarca. L'Andreu, la Dolors, el Jordi Soldevila, que ens ha fet de tècnic. Us desitgem un bon cap de setmana i resguardeu-vos del fred.
Adéu.